Comença Feim Quilòmetres amb Joan Martí a IB3 Ràdio.
M'he aixecat amb ganes de cercar la llibertat, de posar-me xandall i deixar d'estar aturat, agafar-se velo i bugar el contravent, ser capaç de creure que pots ser el meu millor intent.
Feim ràdio i feim quilòmetres. Dissabte, 19 de novembre. Programa 295. Bon dia. Parlem avui amb Miquel Sorell. Ha deixat Caseda, Mallorca, per rodar món, per conèixer gent, per descobrir el planeta. No és la primera vegada que parteix. Ha recorregut ja part de l'Àfrica amb una motxilla, també part d'Europa i Àsia en bicicleta. Ara ha iniciat una ruta de 3 anys per Sud-amèrica, gairebé tota la volta, de Mèxic al Brasil. Avui parlem amb ell. I parlarem també amb Àngel Sotos, que ja per tercer any torna a posar en marxa Serra for Life. 100 quilòmetres per la Serra de Tramuntana amb l'objectiu de recaptar fons per a la investigació de la síndrome Hippel-Lindau. I conversem també avui de matí amb Pau Benejar amb una de les darreres revelacions del trail running i les curses per muntanya aquí a Balears. I el pas per l'avituallament, què són i quina és la funció dels exercicis excèntrics? En parlarem amb Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. I a la sala de cinema parlem avui de l'home de la muntanya. No d'un home en concret, sinó del concepte. Casos reals tractats en diverses pel·lícules i documentals. L'home que viu, sobreviu i fa quilòmetres a la muntanya. És aquesta avui la proposta de la mestra, de Carlos Sunyer. Joan Jiménez i Lluís Fortesa són al control tècnic, José Sallés és a la producció i qui us ratlla? Un servidor. Començam.
Feim quilòmetres. Joan Martí, IB3 Ràdio.
Hola, buenas. Somos Miquel y Luca, mi perrito. Y vamos a estar viajando por Latinoamérica en bicicleta. Pues ya nos encontramos en ruta, primer día. Vámonos.
L'heu sentit, així es presenta Miquel Sorell en un dels darrers vídeos que ha penjat a Instagram. Ha deixat, com dèiem, Caseda, Mallorca, per rodar món, per conèixer gent, per descobrir el planeta i viatjar. No és la primera vegada que parteix, ja ha recorregut ja part de l'Àfrica amb una motxilla i poca cosa més al damunt. També part d'Europa i Àsia, amb bicicleta en aquest cas. I ara, aquesta tardor, ha iniciat amb bicicleta també ell i en Luca, ja l'heu sentit, com el presentava el seu nou company de viatge, la ruta per Sud-amèrica. Miquel Sorell, bon dia.
Hola, bon dia, com anem?
Molt bé, i tu?
Bé, aquí estem, a Mèxic.
Per on?
Per Yucatán, exactament.
Ara mateix estàs a Yucatán.
A Yucatán, sí.
I què tal? Quines vistes tens davant?
Vaig cap a... Estaré per aquí, per sud de Mèxic, i ja direcció cap a sud, cap a Guatemala, diguéssim, cap a Panamà, per creuar cap a Colòmbia, i ja... descobrir Sud-amèrica.
Com està, Luca?
Bien, bien. Ara està aquí jugut en terra.
Tranquil·la, tranquil·la. T'aprofita aquesta entrevista, no? Per dormir una miqueta més.
Sí, claro.
Escolta, Miquel, estàs ara just s'inici d'aquest nou viatge. Com sorgeix aquesta passió, aquest deliri per viatjar pel món?
Pues sorgeix en el final de la curiositat, per conèixer un poc més enllà de lo que havia vist sempre, no? Com, bueno, visquent a Mallorca o visquis on visquis, en el final pues, creixem a un lloc, no? I en el final era curiositat per descobrir un poc més i fer-ho de manera més autònoma, no dependre tant d'altres mitjans o persones per viatjar, sinó pues, un anar tirant i així anar avançant i descobrint.
Viatjar sense pressa, no?
Viatjar sense pressa, sí.
Escolta, Miquel, ets periodista, t'apassiona també la fotografia, tens unes fotos que són extraordinàries en el teu blog, en el teu perfil d'Instagram, també.
Moltes gràcies.
Sí, sí, convido a tothom que vagin al seu perfil de Miquel Sorell. De fet, en tens dos, no? Miquel Sorell i Ser Nòmada.
Vull dir, clar, el projecte se diu Ser Nòmada.
Després,
també pues, aquesta vessant fotogràfica, com dius, sempre ha acompanyat les meves aventures, però he dividit també un poquet el que seria fotografia com s'aventura com a tal, que sé que també a la gent li agrada pues, veure't a tu, sofrir a pics, passar fred, aquestes coses també li agraden a la gent.
Sí, sí que li agraden. No sé quants de mils i mils, 60 i mil o 70 mil seguidors que segueixen les teves tresques pel món, i en aquest cas per Mèxic. Escolta, comentava que això, no? Ets periodista, t'encanta fer fotografies, viatjar és la millor manera de retratar i poder fer la crònica de com està el món ara?
Bueno, en el final, viatjar t'acosta unes realitats, no? No sé si és la millor manera, també estudiar o llegir crec que també pot ser una manera, no? O moltes altres. Però és una manera de conèixer el món de primera mà, això segur.
Exactament.
I, o sigui,
t'acosta...
Sí, clar, també.
T'acosta realment a la realitat.
No... Sí, però també te diria que, per tot i que tu passis temps a un país, no arribes a conèixer-lo del tot. Ja pots passar mesos i mesos que... Ja és tan complex el món, no?, que també te quedes com en el que tu vas coneixent i això.
Amb això tens tota la raó. No coneixem el nostre i hi vivim.
Clar.
Has viatjat per països de l'Àfrica, d'Europa, d'Àsia, també. Has trobat sempre allò que esperaves a cada regió?
És una bona pregunta, Mec. Clar, però també és que jo sol anar sense expectatives, per lo que quan arriba a un lloc no me l'esperava de cap manera. Clar que hi ha llocs que ja coneixes o que has vist a revistes o a Instagram i són famosos, o que sé, com la Capadòquia de Turquia, per exemple, no?, que és molt famós, però ho vius distint també així en bicicleta i acampant i tal. Però sí, és a dir, els jocs a pics pues, te van sorprenent i com que viatges així, jo viatge sense mirar, diguéssim, quasi com serà el següent poblet o la següent ciutat. És a dir, no sé com són. I vas descobrint així, vull dir, no tens expectatives, no? I això ajuda també que, pues, bueno, per poc que bo que te passi, sempre vas com així agraint, no? També les petites coses, perquè en el final... És un viatge ja també que no sempre veus coses guapes, no? La carretera també és avorrida, pics, o són molt de quilòmetres, però és el viatge també, això és l'experiència de creixement personal que també te du per jo aquest tipus de viatges.
Ho dius tu, has fet molts quilòmetres a peu, ara et fas en bicicleta, juntament amb en Luca, i de ben segur hauràs conegut, a part de llocs, a part de regions, moltíssima gent. Ens explicava un dia Álvaro Neil, no sé si el coneixes, Biciclown, que es fa dir ell, també.
Bé, he seguit un poc la seva història, sí, no el conec personalment. Va estar 13 anys viatjant en bicicleta pel món.
Exactament, exactament. I Feia un poc una... la mateixa ruta que tu, no? Va anar a Sud-amèrica i a partir d'aquí es va enamorar un poc de la bicicleta i del fet aquest de viatjar i va continuar. I comentava que ell va descobrir que la gent és bona per naturalesa, que no va trobar mai ningú que li vagi fer res dolent, que va descobrir que la gent és bona per naturalesa. Tu també te trobes amb això?
Sí, mam, la gent, és a dir, en general, les persones, també viatjar així... Coneixes a milers de persones. Quan estàs anys viatjant, al final has interactuat, no les coneixes, no, però has interactuat, has mirat en els ulls a milers de persones i has vist, pues, la quotidianitat. I en la quotidianitat, la gent és bona. La gent no vol fer mal, la gent vol viure en la seva família, vol tenir suficient per menjar, per beure, i està bé, en general. I això és d'aquesta gent és el que te fa també pues, voler seguir viatjant, no? Perquè sols també les persones t'ajuden moltíssim i sí, hi ha molta gent bona. No diria que tothom, no? Per suposar.
Per desgràcia, però, no. Exactament.
I no és ni bon ni dolent. Són persones que no cerquen fer mal, no? No cerquen fer mal. A lo millor, clar, que a lo millor pues, te voldran treure un poquet de dobbes qualcuns o voldran que els convidis a algo així, però vull dir... Una maldat que diguis dolenta, jo crec que no és tan fàcil de trobar-la, saps? A Vic tenim més por de ser que realment passa. Clar que poden passar coses dolentes, però les probabilitats no són tan altes.
Parlem amb Miquel Sorell, ho dèiem al principi, ell ha deixat casa seva, de moment per una temporada de 3 anys, casa seva és Mallorca, per conèixer món, per rodar món, conèixer gent i descobrir un poc aquest planeta. No és la primera vegada que parteix, ell ja ha recorregut part de l'Àfrica, també part d'Europa, part d'Àsia, i ara ha iniciat aquesta ruta en bicicleta per Sud-amèrica. A part de periodista, Miquel, has treballat també de màrqueting digital. La teva experiència... Clar, és el que comentava abans, no? Es veu també reflexada en les teves xarxes socials. Tens molt de seguidors a YouTube, tens molt de seguidors a Instagram, tens milers i milers de seguidors. Fins i tot alguns que arran de la teva experiència, llegíem a comentaris, han decidit partir, no? Va, quina responsabilitat també per tu. Però clar, i que els hi comentes també que d'acord, que molt bé, però que no és una decisió fàcil, que... Fer un viatge així.
En el final... Està clar que un canvi de vida tan dràstic, no? De, per exemple, de passar a viure a un lloc, no viure a cap lloc fixe, pues clar que... Però jo he de dir que a mi no m'ho va costar. Vull dir, a mi personalment no m'ho va costar perquè és algo que sentia que era el meu camí. Saps què te vull dir? Com que a mi no... Per jo va ser algo de deixar la feina, dir, jo ja no me vull dedicar a això, vull fer... Pues, vull viatjar i vull fer feina en el meu projecte, que era quan vaig crear el projecte Ser Nòmada, i tot això va ser com a... Però clar, jo, per jo no va ser difícil, però jo... també és... Crec que no és la solució per tothom, saps què te vull dir? Vull dir, hi ha molta gent que... A Pics m'escriuen i me diuen, uau, m'encantaria viure viatjant, això, i... I potser no és exactament el que ells voldrien, però també se idealitza molt i té les seves coses. Has de voler molt i per jo va ser pues, una decisió que la mateixa vida me va guanyar perquè no, jo no me trobava a gust en la vida d'oficina, diguéssim, que era la que tenia a Palma, i no vaig arribar a fer feina molts anys, perquè encara no soc molt major, saps què t'ho vull dir? Ara mateix tinc 29 anys, però... Sí, en el 23, 24, en el 23 ja està la idea en el cap, és a dir, me'n vull anar por ahí uns anys, però no sé, en el final mai saps. Tot això... Anar jugant un poc, no?
No, i el que dius tu, això ho sent un, no?, a dintre, i si el sentiment és prou fort, surten les forces per tirar-lo endavant. Tot això ho expliques tu, ho vas relatant a la teva pròpia web, sernomada.es, on expliques el teu projecte, també, les claus del teu viatge, i una d'elles és poder generar ingressos a partir del propi viatge, no? Com ho fas, en això? A través de xarxes, també, o no sé, o fas feines també mentre vas viatjant?
Jo, sobretot, vaig començar amb YouTube, diguéssim, vull dir... YouTube sí que és quan aconsegueixes un nivell de visites, més o manco, pues... Sí, pots guanyar algo, però jo no guanyo molt de dobbers en YouTube. Vull dir, jo el que està fent, diguéssim, és fer feines convencionals, clar, ahorrar, i també durant el viatge, durant el nomadisme, he fet feines convencionals, i així, però uns mesos o coses no tan estables. I d'internet, pues, anar creant un projecte a poc, perquè crear un projecte d'internet al final no és algo de 6 mesos. Necessita temps i a lo millor no tot va com tu penses, has d'aprendre moltes coses, però el manco te va ajudant, diguéssim. Jo sí que he fet ja alguns ingressos, això, de publicitat o de YouTube o de donacions, per exemple. La gent també m'ha donat dobbers per aquests diferents canals que hi ha. I és així, pues tenir diferents fonts d'ingressos. Ara, per exemple, vull fer com unes... No tinc res de merchandising ni res d'això, però sí que vull fer com una camiseta, que estem fent com un disseny així un poc especial, i anar cercant-se un poc la vida. Però sí, si un vol, se pot, al final.
Els recursos són infinits, no?
Clar que amb internet se poden fer d'on bé, sí.
Exactament. Sí. I si has de fer una feina convencional per poder dormir o pel que sigui, no? Com que tampoc tens pressa, vas tirant.
Sí?
Si has de fer 2 dies més,
sí,
no passa
exacte.
Res.
Sí, sí, és prendre-se la vida, és canviar un poc el xip en aquest sentit, però en el final jo el que he vist és que hi ha molta gent amb molt menys recursos, perquè també viatjar, si m'ha servit d'algo, és posar en perspectiva les coses, i allà a Espanya o a Mallorca som afortunats, i sí que, clar que jo tenia una feina normal, podia ahorrar, i podia ahorrar algo per partir, però hi ha viatgers que literalment parteixen amb 100 dòlars a la butxaca i au. I recorren el món i estan anys. Vull dir que en el final hi ha gent també que te dona uns exemples de superació que dius, uau, és que si ells han pogut, ja és que tothom pot, saps?
Exacte, sí. Ara mateix comentaves que ets a la zona de Mèxic, avui de matí t'ha aixecat pel Yucatán. Quin pla tens de viatge? Mm. Per Nadal no tornes, no?
Pues la idea és anar cap al sur, estar per aquí, per al sur de Mèxic, creuar Centroamèrica, arribant a Panamà. Després de Panamà hi ha una zona que se diu el Tapón de Darién, que no el pots creuar per terra, per lo que has d'agafar un barquito d'aquest tipus lanxa, supos que són, o una avioneta, crec, i te dues a l'altra banda, que és a Colòmbia, i des de Colòmbia cap al sur o cap a Brasil, ja veurem. El que digui és camí.
I la idea és aproximadament 3 anys, ara, abans de tornar.
Bueno, és com una... No en tinc ni idea. Però és com una manera de dir... Vull dir, sí, potser uns 3... No ho sé, però uns 3-4 anys segurament, sí. Dedicar-li a explorar el continent, sí, perquè és bastant gros. Per exemple, si anigués a Brasil, és que a Brasil t'hi pots passar un any.
Clar.
Perquè és immens, Brasil. Per creuar Centroamèrica també, per el que és Costa Rica, Nicaragua, tots aquests països també, és per dedicar-li un poquet de temps. I ja veurem, és ser nòmada és nomadisme així de...
Ho has dit molt bé, el ser nòmada és...
Pues que no saps
el ser
quins zones arribaràs.
És allò del mallorquí i ja veurem.
Sí, sí, i ja ho veurem.
Ja ho veurem.
I és anar tirant, és que no hi ha un... No hi ha ni un destí, ni unes dates, ni res. És el viatge, i així com el viatger de llarga distància, i al final és molt difícil calcular res, i tu vas tirant.
I d'això es tracta, d'anar tirant, i de veure coses, i de descobrir el món. Miquel Sorell, que ha deixat casa seva, Mallorca, per rodar món, per conèixer gent, i per fer això, per descobrir el planeta. Primer vas a l'Àfrica amb una motxilla, després vas a Europa, Àsia, i ara ha iniciat aquesta ruta per Sud-amèrica, que ja veurem quants anys li durà. Miquel Sorell, moltes gràcies per compartir l'experiència aquesta...
Moltes gràcies a vosaltres.
...amb nosaltres avui de matí. I res, bon viatge i te seguim de prop.
Gràcies. Una abraçada a Mallorca.
Una abraçada gràcies. Forta per tu, Miquel. Bon dia.
Adéu.
Fem quilòmetres. Joan Martí, IB3 Ràdio.
Fem quilòmetres amunt i avall.
Un aventurer, Miquel Sorell. Res, fem una aturada per la publicitat i tornant tot d'una. Arriben primer Àngel Sotos, que prepara la tercera edició de la Serra 4 Life. I després, Pau Enejam, la darrera gran revelació del Trail Running Balear.
IB3 dona una mà a l'associació 3 Salut Mental, una aliança amb 3 Girassol, Estol de Llevant i Esgarrobé, entitats compromeses amb la salut mental des de fa més de 25 anys per fer visible el benestar i la salut mental de tothom i per reivindicar els drets de les persones que conviuen amb un trastorn mental. Més informació al web 3salutmental.com. Tots donem una mà a l'associació 3 Salut Mental.
IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6. Continua Fem Quilòmetres.
Continuem aquí a Fent Quilòmetres, a la sintonia d'IB3 Ràdio. Parlem ara amb Àngel Sotos, que ja per tercer any torna a posar en marxa el projecte Serra for Life. 100 quilòmetres per la Serra Tramuntana amb l'objectiu de recaptar fons per a l'ONG Allianz VHL, que treballa en la investigació de la síndrome Hippel-Lindau, una malaltia rara que provoca l'aparició de múltiples tumors a diferents òrgans durant tota la vida. Ángel Sotos, Ángel, bon dia.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Molt bé, i tu?
Muy bien, aquí me has pillado en el trabajo.
Bon dematí, està bé, això. Escolta, en què consisteix exactament el repte? I perquè, clar, no estaràs, no aniràs tot sol, tampoc, enguany.
No, en un principio haremos como el año que viene, voy a ir junto a mi pareja, Isa García. El proyecto, pues bueno, la como bien has dicho, la base de esto es poder ayudar a todas estas asociaciones, fundaciones que tienen, pues eso, gente y familiares con enfermedades raras y a las que, pues por desgracia, pues no se les da mucha visibilidad o no consiguen mucha visibilidad. Entonces, pues nuestra labor con esto es, pues mira, aportar un granito de arena en cuanto a económicamente con el tema de las donaciones y luego, pues sobre todo, que todas las asociaciones y fundaciones coinciden que lo que más les importa o lo que más nos agradecen es la difusión.
Ja és el tercer any, Àngel, que feis aquest repte per la Serra. Sempre hi ha un rerefons solidari en aquests projectes. La primera edició van ser 70 quilòmetres de Sóller a Andratx per la Fundació Respiralia. Llavors ja éreu vosaltres quatre, crec, els qui vau dur endavant aquest projecte. La idea, des d'un primer moment, va ser sempre després, any rere any, anar repetint el repte?
Sí, bueno, esto es curioso porque el primer año coincidió el año de la pandemia, que había muchas restricciones y, bueno, este año pues el tema de las competiciones pues estaba muy, 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 muy parado. Entonces nosotros, junto a David y Aina, que fue el primer año que estuvieron con nosotros, pues nada, decidimos hacer como un pequeño reto personal entre nosotros. Venga, vamos, es que somos capaces de hacer 70 kilómetros. Para mí, para ellos, era la primera vez que hacíamos esta distancia. Ellos ya tenían mucha más experiencia que nosotros. Y la verdad que, bueno, nos llevaron de la mano y fue súper bien. Fue una experiencia muy bonita para mí, para Isa. Y luego, pues, surgió rápido y corriendo en plan, oye, ¿y ya por qué hacemos esto? ¿Por qué no, ya que lo hacemos, pues, por qué no miramos de contactar con alguna asociación y mira, y si recaudamos unos fondos y se los podemos entregar? Y nació así, y fue en 2 semanas nos pusimos en contacto con Respiralia, porque bueno, en este caso Aina pues tenía un familiar cercano que padecía esta enfermedad y bueno, ya tenía contacto con esta asociación o la fundación. Y nos pusimos en contacto con ellos, les pareció buenísima idea, buscamos por internet una página en la que pudiéramos, pues eso, la gente pudiera hacer donaciones, y se hizo rápido y corriendo, como digo yo. Salió así.
Ara ja són 100 quilòmetres els que fareu. Serà sí. Dissabte 19 de desembre, a partir de les 10 del vespre, que començareu a córrer. Es tracta de començar tots quatre junts, David, Aina, Isa i tu, Àngel, i arribar tots junts, o el primer que arriba guanya?
Este reto es solo solidario, o sea, aquí es una de las cosas que yo siempre digo y quiero dejar claro. Nosotros somos unos aficionados y no miramos, o en este caso no miramos si lo podemos hacer más rápido. Sí que es verdad que siempre el primer año entre nosotros pues había un poco en plan, venga, tenemos que hacerlo en 12 horas y estos son los ritmos. Y ya te digo, íbamos con David y Aina, que ellos nos iban dando caña en este sentido y nos llevaban para adelante, pero sin embargo, el año pasado nosotros hicimos una estimación de hacerlo entre 16 y 18 horas. También teníamos programado 90. Al final, bueno, nos perdimos en varios sitios y nos salieron unos cuantos kilómetros más. Pero llegó un momento en el que ya dijimos, mira, es que es una presión que nos estamos metiendo esto del tiempo, que no lo estamos disfrutando, ¿sabes? Y era en plan, bueno, ya está. Mira, ahora llegamos al siguiente avituallamiento, que tenemos ahí los compañeros. Nos vamos a sentar tranquilamente, vamos a beber, vamos a comer bien, vamos a rehidratarnos, etcétera, y vamos a disfrutar. Si llegamos en 18, perfecto, si son 20, 20, y al final fueron 20 horas, 15, que nos supo mal, porque al final, claro, también es una cosa complicada, porque teníamos amigos, familiares esperándonos en Andrach,
claro,
y era
claro.
Como en plan, y esta gente no llega, ya se preocupaban, y bueno...
Wow.
Pero ya te digo que al final el tema de tiempos y esto ya al final dijimos, mira, aquí, es una presión que nos metemos y no...
Que no val la pena.
I no lo disfrutamos al final.
Escolta, Àngel, qui vulgui col·laborar, qui vulgui aportar perquè pugueu recaptar fons per aquesta investigació sí. Per la síndrome del Hippel-Lindau enguany, una malaltia rara que, ho hem dit al principi, que provoca aparició de múltiples tumors a diferents òrgans durant tota la vida d'aquella persona que ho pateix. Qui vulgui col·laborar, com ho ha de fer?
Pues bueno, hay un reto creado en la página migranodearena.org, ¿vale? Dentro de esa página, si entráis en el buscador, podéis poner el nombre del reto, que es Serra for Life, con 4, y creo que es Serra for Life 2022, para ser exactos.
Vale.
Y entréis aquí en el reto y ahí ya directamente veréis ahí lo que es el pequeño póster que hemos hecho y bueno, ahí dentro pues ahí ya tenéis hay un enlace también que lleva hacia la asociación, bueno, que explica un poquito más pues su trabajo, todo esto y una pequeña explicación de lo que es nuestro reto en este caso. Y ahí dentro de esta página se puede hacer la...
A través de migranodearena.org poden col·laborar totes aquelles persones sí. Que ho vulguin amb aquest projecte per la investigació de la síndrome del Hippel-Lindau, una malaltia rara que provoca l'aparició de múltiples tumors a diferents òrgans de la gent que la pateix durant tota la vida. Àngel Soto, enhorabona per aquestes iniciatives, que vagi molt bé, el repte d'enguany, dia 9 de desembre, a les 10 de la nit, comença la ruta, aquests 100 quilòmetres per la serra. Sí. Esport i quilòmetres, el servei de la solidaritat, podem dir. Molta sort, Àngel.
Sí, sí. Muchísimas gracias, un saludo.
Una abraçada, bon dia.
La verdad que correr mola.
Correr mola, i també li mola i li agrada molt el següent protagonista. Parlem ara amb Pau Anejà, amb una de les darreres revelacions, ho dèiem abans, del Terra Running i les curses per muntanya aquí a Balears. Pau Anejà, Pau, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé. He sortit ara un moment de tot.
Escolta, Pau, quin anyet, quin anyet. Has acabat temporada amb un segon lloc a l'RTM Epic Camí de Cavalls, en la modalitat Experience, cursa de 3 dies i amb 3 etapes, amb un total de 90 quilòmetres. Molt bon final de temporada. Estàs satisfet amb aquesta temporada?
Sí, sí, la veritat és que ha anat molt bé i ho hem acabat de la millor manera, estètic. Una segona posició que no m'esperava, però bueno, que al final va ser un èxit i va anar molt bé.
Has participat enguany gairebé a 30 curses, tant aquí a Balears com a Espanya o fora d'Espanya. 30 curses, pocs corredors tenen un calendari tan exigent i atapeït com ha estat el teu. Has fet Transgran Canària, has fet Vall d'Aran, Vall UTMB, Transvolcanya, Asics Trail Elite, has estat a l'Ultra Pirineu amb un molt bon resultat, has fet Formentera All Around Trail, per esmentar un poc, tal vegada, les més conegudes, no? De totes aquestes curses que ha fet en Wine, Pau, en quina te quedes? En quina diries l'any que ve hi torn?
La que hi tornaria, com sempre, és la de Menorca, el Camí de Cavalls de Menorca, que si puc cada any la faré. I després, una que vull repetir, enguany no, però un altre any, ha estat ara la Transvolcània. Me va encantar tot el tema també del volcà i de la pandèmia, que es va cancel·lar que tots els darrers anys també ha estat més especial, però sí, a La Palma va ser brutal, tant de paisatge, organització, l'ambient d'allà dels pobles, va ser molt guai.
Tots aquells i totes aquelles que fan Transvolcània diuen el mateix, que s'ha de fer al manco una vegada i quan te la fas hi vols tornar, perquè recorre part del perímetre, o bé, per el centre, no, de La Palma, el paisatge, només per això ja val la pena, diuen.
Així és, sí, van travessar tota l'illa per enmig, crestejant, diguéssim, bueno, el Roque de los Muchachos i tota la muntanya d'allà, i espectacular, tenies els núvols, una mar de núvols a la vora i brutal.
I mentre corries, podies ser testimoni del desastre que havia causat la lava?
Sí, sobretot la primera part sí que van córrer damunt unes dunes de lava, de lava de cendra, el que no era del volcà. I el que va passar és que nosaltres estàvem a l'apartament i estàvem ben de vora la zona afectada per Escombra Vieja, i també a la vista, quan ens aixecàvem, teníem el volcà ben de vora. I qualque dia sí que sortia un poc més de fum de lo normal, i ens va dir, avui surt fum de lo normal, així que... però sí, el vam veure en primera mà, ja.
Fa respecte. Pau, i de totes aquestes curses que ha fet enguany, gairebé 30, quin aprenentatge en treus? Quina ha estat la principal lliçó que t'endús d'aquest any?
El principal que he pres és que bueno, si vols un bon rendiment no has de fer tantes curses. Això va ser el primer que m'ha dit l'entrenador, diu 30 curses són moltíssimes i enguany serà el que farem, centraré més en 5-6 carreres importants i tot l'altre que sigui entrenament o fer qualque carrera de manera d'entreno, i és això, i també que l'experiència final amb el trail, les curses, que és el més important, amb els anys vas aprenent i a poc vas millorant.
Clar, has fet 30 curses i a moltes d'elles has estat a prop de fer podi, no? De fet, a Ultra Pirineu, de la teva... Quin vas acabar, Ultra Pirineu? Vas fer molt bona posició.
Sí, d'Ultra Pirineu vaig quedar, si vols, top 50. No, i de la categoria vaig quedar els 20, però de més 30.
I imagina, o sigui, duent 27 curses que dues damunt les cames, ja saps. El teu entrenador de Mallorca Trail, que més en quedeu, Sant Dani, no?
No, el entrenador és en Javi Pons.
És en Javi, Javi Pons.
Sí, sí. Que també en sap molt.
No? De fet, amb l'Àlex Urbina te va guanyar, però, que també li deu donar qualque consell a l'Àlex Urbina, en Javi Pons.
Exacte, també, sí.
Escolta, i després d'aquest any d'explosió, de cara a l'any que ve, a part d'aquestes 5 cursetes que faràs amb l'objectiu, te planteges mai si has fet... o creus que és possible poder dedicar de manera professional en aquest món?
Home, de manera professional crec que és molt complicat. molts de corredors famosos de trail no són professionals, sinó poden ser semiprofessionals, però que sempre tenen la seva feina a part. I bueno, això sí, m'agradaria, un dels meus objectius serien aquests, però bueno, sempre tinguent la meva feina d'una banda i després podem-me dedicar semiprofessionalment o professionalment, sí, seria un somni, quasi.
Sí, gairebé tots, excepte en Kilian i pocs més, poden dir que viuen de manera professional, no? Aquí és món de semiprofessional. Professional volem dir quan tens un sponsor ja que te dona suport i que pràcticament fa que puguis anar a totes les curses a participar i a treure un rendiment i a partir d'aquí, no?, guanyar més sponsors. Tot arriba, Pau, tot arriba. Vas per bon camí. Pau Benejam, corredor de Ferreries, Mallorca Trail, vius i estudies a Palma, cert?
Sí.
I el que dèiem, una de les darreres revelacions d'estrel running i les curses per muntanya, més de 30 curses, hi ha molt pocs corredors que puguin dir que els afanen en un any i amb bons resultats. Gràcies, Pau, per ser avui de matí aquí a Feint Quilòmetres i molta sort en tot el que ha de venir encara, que el millor sempre està per arribar.
Moltes gràcies.
Que vagi
molt bé i molt bé per Mallorca.
Molt bé, una abraçada, Pau.
Adéu.
Adéu, bon dia. Adéu.
Feim quilòmetres, Joan Martí, IB3 Ràdio.
Res, arriba ja José Sallés, agafa Sallés, ja el tenim aquí. José, bon dia.
Bon dia, Joan.
Anem a consulta.
Vinga, ja estem a la sala d'espera.
Sí, escolta, tu saps què són els exercicis excèntrics? Segur que en Pau Benejam sí que ho sap.
Sí, per això no.
De l'Ociat sí, també. També ho sap.
Com
ara li demanem. Vinga, perfecte. Anem a tocar la porta.
Visca 20 quilòmetres!
L'avituallament.
Lucía, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Muy bien.
Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Mallorca Trainers. Escolta, jo li faig una pregunta ara a en José que no me sabia respondre. Ara li demanava a José... què són i quina funció tenen els exercicis excèntrics? Tu suposo que sí que ho saps.
Para vos, imagino que será una pregunta completa. Como para gran parte de la audiencia, seguramente, porque es un tema pues menos conocido, quizás, ¿no? Pues mira, hablamos de ejercicios excéntricos. A ver cómo lo digo para que suene sencillo. Son aquellos ejercicios mediante los cuales desaceleramos la carga externa, ¿no? Es decir, buscamos mantener una contracción del músculo mientras avanzamos hacia el estiramiento del mismo, ¿no? Partiendo de una posición concéntrica. Lo explico mejor. Tenemos tres tipos de contracciones musculares, ¿no? Si nos imaginamos un brazo, un bíceps, imaginamos que tenemos una mancuerna, una pesa en la mano, tenemos una contracción concéntrica y aproximamos mi mano hacia el hombro, ¿no? El típico ejercicio de como de bíceps, ¿no? Eso sería concéntrico. Luego tenemos un ejercicio isométrico en el que yo mantengo la posición sin contracción, sin movimiento. Ajá. Y luego el excéntrico sería, imaginaros, yo voy hacia mi hombro, contraigo, pero la pesa me vence. Entonces vuelvo como hacia posición inicial. Es como la vuelta de esa contracción concéntrica en la que me vence el peso. ¿Más o menos?
Sí, sí, sí.
Cada ben.
Yo tengo clarísimo ahora. Sí, sí.
Lucía,
sí, sí, totalmente. Para Lucía, ¿quins beneficis aporten els esportistes aquests exercicis?
Pues son muy interesantes, sobre todo en deportistas son muy interesantes. En primer lugar, nos aportan mayor fuerza muscular, ¿no? Nos ayudan con la creación de nuevas fibras. Esto hace que el músculo sea más resistente y tiene una función de protección a nivel de estructuras musculares y tendinosas muy importante. En primer lugar es esto, el tema de la fuerza. Luego también tiene repercusiones en la flexibilidad. Esto es un poco más a largo plazo. Cuando realizamos este tipo de ejercicios excéntricos, podemos reducir la necesidad de realizar entrenamientos dedicados a la flexibilidad. El truco sería, o el kit sería, movernos a través de todo el rango de movimiento mientras hacemos la fase concéntrica, ¿no? Por ejemplo, en ese ejercicio, elongar totalmente, estirar totalmente. Y con el tiempo, ese rango de movimiento se hará mayor y ganaremos también a nivel de flexibilidad, que ya está el segundo punto importante. Y por el que son más conocidos y tienen mucho peso, sería el tercer punto, que sería menor riesgo de lesiones, incluso para recuperarnos de ellas. Esto es fundamental porque estos ejercicios fortalecen no solo la musculatura, sino también los tejidos conectivos del cuerpo, que estos son pues los tendones, los ligamentos, y así nos ayudan a prevenir fundamentalmente, y también los utilizamos en fisioterapia en ocasiones para recuperarnos de lesiones. Y todo esto tiene mejoras importantes en el rendimiento deportivo. Por ejemplo, en deporte profesional pues son algo muy utilizado y a nivel usuario pues cada vez más se implementan en los planes de ejercicios.
Per tant, serien una bona opció per a recuperar-se d'una tendinitis, per exemple?
Muy buena, sí. En fisio, como te decía, lo usamos mucho. Eso sí, hemos de tener en cuenta que no nos sirve cualquier ejercicio excéntrico, ¿no? En este caso, si debemos realizar pues una visita a fisio, una valoración inicial, un plan de tratamiento guiado e ir controlando la evolución. Y es importante que el paciente sepa que cuando hacemos este tipo de trabajo excéntrico de ejercicios, aquí podemos trabajar bajo unos rangos moderados de molestia o dolor, ¿no? Y esto es normal, y forma parte del proceso y luego eso desaparece y se acaba resolviendo la lesión. Pero bueno, es una cosa particular de este tipo de trabajo, es que sí que pueden aparecer molestias durante el proceso de regeneración, porque lo que estamos es nuevas fibras a nivel de esa estructura, y a veces para ello se necesitan pues hacer una lisis, una rotura de esas fibras dañadas para que se creen nuevas, entonces pueden aparecer un poco de molestia o dolor, pero siempre es, si es controlado, un proceso que no causa ningún tipo de problema.
I per acabar de visualitzar en què consisteixen, mos podries posar un exemple d'un exercici d'aquest tipus?
Sí, claro, vamos a ver, uno que sea útil en corredores, por ejemplo, a ver, nos imaginamos que estamos de pie, mirando la pared, con las manos apoyadas en la pared. Vamos a trabajar, por ejemplo, imaginaros que tengo pues eso, una pequeña tendinopatía en el tendón de Aquiles o una debilidad a nivel de los tendones del tobillo. Entonces, lo que haríamos sería ir a puntas con los dos pies, subimos pues un poquito explosivo hacia las puntillas. ¡Pam! Uh-huh. Me quedo en puntillas. Luego transfiero la carga, imaginaros, hacia mi pierna derecha.
Pero
y flexiono la otra.
Un segon, José, de puntas. Que no, ara sí.
Perdona, Lucía, que no estaba prenent...
No li sortia bé.
No estava en la posició correcta.
Ara te s'apunta bé.
Perdó, és que molt presti i encara estic dormint.
Ahora estamos de puntas, transferimos la carga a una pierna, es decir, nos quedamos a la pata coja y en puntillas. Y bajo despacito, hasta tocar al suelo. Ah, incluso lo puedo hacer en un escalón.
Li ha sortit bé.
¿Sí? ¿Das fe?
Sí. Bueno, sí.
Perfecto. Pues sería un ejercicio excéntrico para tobillo.
Exercicis com aquest que acaba d'escriure Ana Lucía, que ens aportaran això, no? Exercicis excèntrics que ens aportaran més força muscular, ajuden a la creació de noves fibres, guanyant flexibilitat, reforcen l'estructura muscular i tendinoses també, i redueixen també, tal com ha dit Lucía Barca, el risc, no?, de patir lesions. És així, no, Lucía?
Exactament.
Han fet un bon resum. Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Mallorca Trainers. Moltes gràcies per aquestes explicacions i t'esperam dissabte que ve, demà de matí.
Aquí estaré.
Una abraçada, bon dia, Lucía.
Una abraçada.
Adéu.
Converses per sortir a córrer. El llibre de Fent Quilòmetres. Disponible a les llibreries.
Escoltau Fan Quilòmetres, escoltau IB3 Ràdio. Ja ho sabeu, som a Facebook, també som a Twitter i també som a Instagram. M'ho trobareu també a la pàgina web fankilòmetres.com, on trobareu molt més contingut i encara més seccions. A continuació, l'home de la muntanya. No l'home de la muntanya en concret, o no un home en concret, sinó el concepte. Casos reals tractats en diverses pel·lícules i documentals. L'home que viu, sobreviu i fa quilòmetres a la muntanya. És aquesta avui la proposta del mestre, de Carlos Sunyer. Tot on en parlem amb ell.
Connexió local. Parlam d'història i cultura local, de persones que fan poble i de pobles que són vius. Escoltam el que ens expliquen les ràdios i els mitjans de proximitat.
Connexió local, un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears. Diumenge a les 9 del vespre, amb Magda Cortés.
Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
Continua Fem Quilòmetres. La pel·lícula.
Continuem aquí a Fem Quilòmetres de la sintonia d'Ivetes Ràdio. Parlem avui de l'home de la muntanya. No d'un home en concret, sinó del que dèiem abans, del concepte, de l'home que viu i fa quilòmetres a la muntanya. Els mountain man, en anglès, els tramperos en castellà, o els paranyers també en català, si bé no sé si és exactament el mateix. Però per parlar-ne tenim ja aquí el mestre Sunyer, que s'ha assegut. Carlos Sunyer, bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Quina seria la definició de l'home de la muntanya, no? Del mountain man?
És una conjunció de tot el que has dit, perquè clar, és un home que viu a la muntanya, no necessita res més, de manera molt episòdica, ha d'abandonar els valls, ha d'abandonar les muntanyes, especialment per vendre peix, per exemple, el que fos necessari. Malgrat ha estat a molts jocs, és veritat que on més destaca, especialment des del segle XIX, va ser aquells pioners que van anar a l'oest americà, a les muntanyes rocoses, aquests són els que més han fet història. Ha hagut històries en Lewis, en Clark, en Sable, eren gent que vivien totalment tots sols, allà on els mapes estaven en blanc, eren exploradors també, i que bàsicament el que feien era després comerciaven els peix quan baixaven des vall, de les muntanyes, des bosc, i s'està a un voltant salvatge també de les tribus que hi havia, feia que fossin un pont entre l'home blanc i els nadius de les terres on eren, no? Però bé, ha estat a tot arreu també aquest concepte d'home de muntanya.
Per a tractar el tema has escollit aquest tema que sona de fons i que pertany a la banda sonora de Revenant, de El Renacido, en versió espanyola. No sé si ho he dit bé.
Sí, molt bé, molt bé. Revenant. Sí,
Revenant, sí. L'escoltam. Música que diu molt, no?
Sí, clar, és d'en Richie Sakamoto, i Casten Nicolás Sakamoto sempre fa minimalisme, i en aquesta producció de 2015 va quedar fantàstic per aquest personatge que interpretava en DiCaprio.
Sobre la figura dels mountain man, o dels tramperos, o els paranyers, no?, aquest home de la muntanya, sí, en català també, que fa tramp, o sigui, que intenta caçar els animals caçar, per després, sí, sí, vendre-se pell. Ja en va parlar Félix Rodríguez de la Fuente, sí, sí, mítica sèrie El Hombre y la Tierra. I va parlar d'un mountain man, d'un mountain man, no se'l pot dir, no?
Mountain man.
Mountain man. Mountain man.
Costa dir.
Costa dir. Que era en John Hofer. Sí. Qui és aquest senyor?
En John Hofer és curiós, per això el va treure. Era dels darrers que estaven a la regió de Whitehorse, que és una població al nord, a la frontera d'Alaska, i ell i sa dona, en Elisa, eren els darrers que quedaven allà, i efectivament va estar allà fins que va morir. Aquest home era un home de la muntanya ja des de Suïssa. Llegint les novel·les ja a London, per exemple, Colmillo Blanco, se va enamorar completament, i com que ell ja vivia a les muntanyes, després, amb el boom del turisme de muntanya, va fer que ell necessités uns espais més verges. Per això va emigrar als Estats Units i va acabar a Alaska.
N'escoltam un fragment.
Cuando yo era un muchacho, leía historias sobre el norte. El lejano norte. Sus valles, sus ríos. En mi país ya no queda nada semejante. Yo me crié en un pueblo, en las montañas, y practicaba mucho el montañismo. Pero ya nada es igual. Como tú sabes, todo el mundo te dice lo que tienes que hacer. Yo tenía que ser sastre de profesión. Y no era lo que quería aprender. Todas esas cosas se iban acumulando hasta el punto de que uno soñaba con montañas muy altas y grandes valles y menos gente.
Per tant, la muntanya entesa també com a refugi interior i un lloc aïllat, no? Perfecte per fugir de la societat, com explicava aquí John Hofer.
Sí, sí, té una feta de llar i també de vida de retir i d'ermità, que després hem vist moltes vegades a pel·lícules com recentment de Renacido, però també La balada de Hoss, de Jeremiah Johnson o recorda de Suzala d'en Kurosawa, que varen comentar
El cazador.
Que també aquell home, un pic que intenta viure una altra banda, ja no se pot integrar, és a dir, la seva llar és la muntanya.
Aquest mateix capítol de L'Hombre i la Tierra, John Hofer explicava a Félix Rodríguez de la Fuente com ho feia per desplaçar-se amb escans.
Como podrás ver, nos seguimos pistas en el mismo valle cada año. Como sabes, tenemos que dejar que la caza se acumule en determinados valles y así un año cazamos en este valle y al siguiente en otro valle, al otro lado de las montañas. De todas formas, la vuelta más larga que hago es de unas 150 millas.
Para que pudiera comprobar personalmente cómo son los viajes que lleva a cabo George Hofer sobre su trineo tirado por su team, por su equipo de perros, en una parte de la inmensa línea de sus territorios de caza, el trampero me invita a un viaje que nos va a hacer llegar hasta uno de los puntos donde en estos momentos inicia la temporada.
Sempre és una experiència recordar i escoltar Félix Rodríguez de La Fuente.
És que tenim una edat, viatjam en els temps.
Sí, total. Podríem pensar que la vida de som o de la muntanya és una vida caòtica, però al contrari, no? Tal com explica John Hofer, viure a la muntanya requereix de molta disciplina per poder sobreviure.
Sí, el caos no es permet haver una organització, una autodisciplina, un ordre, com hem sentit, no se caça sempre al mateix lloc, hi ha unes jornades, unes temporades. En realitat, tot això ho va marcar molt una llegenda de Mountain Man, que era David Crockett dels Estats Units, i després tot això va generar un estil de vida, no? Si penses, és estereotip, ens que es ve és aquest home amb el capell de mapatge, amb barbota, amb fusell, amb un ganivet. El ganivet és de Scapping Knife, que és exclusiu per caçar, i la cantimplora, etc. I al final es va convertir quasi en un mite.
I tant. Un altre mountain man de gran renom, un dels més coneguts, és John Johnson, que l'has anomenat fa un moment. Una història després que es va dur al cinema amb el títol de Les aventures de Jeremiah Johnson.
Sí.
També és un altre mountain man, no? També és un altre camper.
Sí, i va existir, i aquest home coneixia les tradicions dels nadius de manera meravellosa, va perdre la seva família, el van atacar de mil maneres i se va fer respectar precisament perquè no se va moure d'allà i es va convertir en això que d'abans, una mena de pont entre l'home blanc i el natiu, fa de guia, després se'n penedia, perquè, clar, ajudava a la colonització i tenia les conseqüències que tenia. I aquest home va fer també història, no va arribar a baixar mai, és a dir, el de tant en quant com comprava queviures, no? I també es va convertir en una llegenda.
Ell feia un poc de guia entre els invasors i els nadius que ell ja coneixia i ja convivia amb ells, no? Escoltam un fragment de les aventures de Jeremiah Johnson.
Quietos. ¿Ha oído algo? No se puede pasar por aquí.
¿Por qué no?
Es un cementerio Crows. Sagrado. Tendremos que dar un rodeo por el este.
¿Muy lejos?
Al otro desfiladero. 20 o 22 millas.
Johnson, esa pobre gente nos está esperando. Se estarán muriendo de frío, de hambre y de miedo.
Ni los Crows vienen aquí más que para sus ceremonias sagradas.
Nosotros no somos Crows.
¿Qué puede pasar, Johnson? No lo sé. No lo sé. Es territorio sagrado y lo protegen con sus espíritus.
Usted no puede creer eso.
Eso no importa, ellos sí.
Lleva usted demasiado tiempo aquí, no cabe duda.
Lleva usted demasiado tiempo aquí, òbviament. Si entre la civilització ja són persones especials que gaudeixen de la solitud, després d'anys a la muntanya, encara més, no?
Clar, clar, i si impacta amb la gent que arriba de fora és inevitable, però clar, tenen molt que aprendre i no ho fan. Això és el problema que venen de la civilització.
I una altra pel·lícula que també parla de la vida aquesta de Mountain Man és El último cazador. Aquí, història real o fictícia?
Real. Real, basada en Norman Weller, un home que va estar visquent a Kevaska, es va casar amb un índia Nehani i va arribar a xerrar millor Nehani que anglès. Ara mi no t'estem que va estar allà.
Escoltam també un fragment.
Adiós. Sí, ya me parecía que tenía una caja guardada y sirve para todo tipo de dolores. De pecho, de cabeza o de oído. Sí. ¿Cuánto vale la caja? Ah, déjalo.
Muy amable, te lo agradezco.
Sabes que te envidio, siempre deseé haber sido trampero.
Ah, sí?
Bueno, veamos el cristal para las ventanas, ¿eh?
De
acuerdo. Clar, aquest moment és important. El moment en què el dependent li diu jo sempre he deseado o sempre quise ser trampero, no? Representa aquella part aventurera de l'home, també, aquelles ganes de fugir a la muntanya, però que no tothom és capaç de fer-ho, no?
Clar, és desig de llibertat, perquè després el que manca són ous, no?
Clar, és com quan al principi del programa parlàvem amb Miquel Sorell, que fa la volta al món en bicicleta, jo sentia que ho podia fer. Sí. No és una cosa que ho pugui fer tothom.
Efectivament.
Perquè ho has de sentir, t'ha de cridar, no?
És part dels somnis, però després la realitat és una altra.
Exacte, exacte. Acabant, Carlos, amb una història real i més recent, Bob Hart. Ah. Bob Hart, qui era?
En Bob Hart és un home que bé, encara és viu, és que encara és viu, que vivia en seva família a Alaska, va fer seva cabana i la meitat des any, i bona part de la resta, ho se passa a la seva cabana a la muntanya posant trampes. Al final se va quedar tot sol, però avui en dia al manco la tecnologia li acosta certs missatges de tant en quant.
Escoltem un fragment.
Nuestros permisos tienen validez hasta que muera el último de nuestros hijos. En 100 años no quedará nadie.
Esto es Trapline Chatter. Hoy es miércoles por la noche. Un día más con vosotros, Grandy Roberts.
Trapline Chatter es un programa de radio. En él emiten mensajes de gente del pueblo para los familiares y amigos que están en el...
Bob Hart, sens dubte, també encarna a la perfecció el concepte de Mountain Man, no? L'home de la muntanya, aquell que viu, sobreviu, i fa quilòmetres entre els boscos salvatges. L'aïllament del món, per pròpia voluntat, gairebé sempre a la recerca, no?, de la pau i refugi interior.
I molt espiritual, això és molt d'ascetisme, de misticisme, no? Hi ha molt que aprendre també d'aquest viatge interior.
Exacte. Carlos, fins aquí el programa d'avui. Quantes vegades has pensat a instal·lar-te tu a la serra de tramuntana com a Mountain Man?
Jo t'ho juro que ho he pensat moltes
vegades.
Estic
segur que ho has pensat.
Però clar, té moltes arrels també aquí i és mal de fer. Però algun dia jo per mi tiraré cap a dalt. Però bé, farem el programa, contactarem-t'ho des d'allà.
Exacte, com en Bob Hart, que ho feia per ràdio.
Exacte.
Oda a la vida retirada de Fray Luis de León, és això mateix, no?
És el mateix, sí, efectivament.
Salut i quilòmetres, Carlos. Ai, que descansa la vida.
Oh, que guapo.
Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. ¿Qué presta mi contento si soy del vano dedo señalado? Si en busca de este viento ando desalentado con ansias vivas y mortal cuidado. Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro deleitoso, roto casi el navío a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero. No quiero ver el ceño vanamente severo de quien lo sabe.
Bon dia, són